tots som petits. Digui el que digui el nostre document d'identitat. Ho té molt clar l'experta en petits dimonis de l'Estat de Gràcia, Elisabet Pedrosa.
Hola, Elisabet, com estàs?
Hola, estem bé. Avui posem a la classe dels dofins a la Blanca Busquets. Escoltem-ho.
Blanca Busquets, nascuda el 20 de març de 1961 a Barcelona. Amb només 15 dies de vida va anar a viure a Pamplona, on es va criar. Filla de mare mestra i pare empresari, és la més gran de 8 germans. Va aprendre primer el llenguatge de la música que el de les lletres. I tot i així, és una devoradora de llibres i ja ha escrit 9 títols. Té una imaginació inesgotable i el do de crear bones històries i sorprendre el lector. I aquesta és la música que la fa viatjar a la seva infància.
Uau!
Carai! Que et vas criar al castell del comte Dràcula, o...?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda a aquesta dona de petita. Si alguna cosa li van ensenyar o escoltàvem, va ser primer el llenguatge de la música que el de les lletres.
Sí, senyora. El meu pare, als 3 anys, em va posar davant...
3 anys, Queda clar.
Sí.
3 anyets,
Sí. Sí. Em va posar davant d'una pissarra i em va ensenyar les notes i vaig sortir d'allà amb les notes sabudes i cantant-les. Sempre dic que no recordo no haver sabut música. Sí que tinc algun flash d'aquells moments ensenyant-me això, però el meu pare era... estava convençut que als 3 anys havia de saber música.
Abans que les lletres.
I feia classes de piano i de dansa a casa. Atenció, aquesta senyora de casa bona,
Total. Això ja era una altra cosa. Això era que el meu pare venia d'una família bé, llavors doncs, les senyoretes de les famílies bé feien aquestes coses. I dels 8 només va collar amb mi, Vull dir, després va acabar això, sí. Sí,
va ser la cobaia.
Sí, sí, senyora. El piano i després tenia un... Me'n recordo en el sofà ballant.
I de petita t'imaginaves tenint un futur com a músic? Allò de dir, em dedicaré a això?
No, de petita no. D'una mica més gran. No, és que ho trobava natural.
Es va criar així, què vols, pobra dona?
Sí, d'una mica més gran,
amb aquest pedigrí.
Durant anys em vaig pensar que havia de ser músic, però no. De petita no. Simplement anava a classe, primer aquí, primer a casa, i després als 6 anys al conservatori.
I tot això a Pamplona. Què fèieu a Pamplona?
Doncs mira, es veu que els meus pares hi van anar de viatge de noces i com van passar per allà, el meu pare va dir, mira, això és Pamplona, des d'un turonet, li va dir la meva mare. I la meva mare va dir, sí, molt bé, però no hi aniria mai a viure. I no havien passat ni...
Visionària.
Sí, ella visionària, sí. I total, que vam anar per allà. Perquè el meu pare treballava, el meu pare era enginyer industrial, del ram del tèxtil,
sí.
I va fer una fàbrica la va muntar ell, una fàbrica a Pamplona, en un poble que està al costat de Pamplona, a Goits.
A Goits, exacte.
Sí. I la va muntar com es feia abans amb els enginyers, no? Va buscar tota una sèrie d'accionistes que paguessin la cosa i ell va muntar la fàbrica tot, des de les parets fins a les màquines, fins a tot, i la va muntar. I aquesta la va dirigir durant 11 anys, que són els que jo vaig ser a Pamplona.
I la mare, com que em dic que era mestra, va haver de decidir a quina escola portaria la Blanca. I clar, aquella època, clar, no hi havia gaire per triar, hi havia les escoles franquistes, i la Blanca va anar a parar a les monges franceses.
I això és bo o dolent?
Això era el més bo que et podia passar a Pamplona.
Val.
Pensa que si no eren franquistes o monges espanyoles... que eren tremendes.
Tremendes?
No us ho podeu imaginar, és igual. Lo d'aquí era glòria, comparat amb allò. Eren de l'Opus. Estem a Pamplona.
Sí.
L'Opus Dei.
Sí.
I llavors vam acabar les monges franceses, que era la cosa més europeista que hi havia, diguéssim, no?
I tot i així, cada matí, el que fèieu era resar per demanar què? A veure...
Sí, perquè hi havia la majoria eren monges franceses, però es van anar infiltrant les espanyoles... I sobretot les espanyoles el que et feien cada matí era... Les poquetes que hi havia al començament et feien resar per totes les coses bones del món, per exemple, per generalíssimo, no? Per Franco.
Uh-huh.
Hi ha de resar cada matí.
Perquè tingui salut, bona vida, etc, aquestes coses?
Perquè havia portat la pau.
Sí, havia portat la pau. I llavors, com que havia portat la pau, doncs es feia una oració pel Franco. I llavors hi ha un dia... aquesta monja, que és que també la recordo molt clarament amb ella, l'anècdota no, perquè li vam explicar a la meva mare, però Un dia aquesta monja va dir, allà amb els ulls tancats, que recemos por Franco, que ha traído la paz, y todavía hay gente que no les gusta Franco.
Todavía.
I jo vaig aixecar la mà i vaig dir...
Ai, 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 no aixequis la mà, Blanca.
Mi mamà.
No, mi mamà no.
A sobre de la tora.
No ho facis, no li diguis. No li diguis.
I la meva mare, la pobra... Això la monja aquesta li va explicar amb una de francesa, i la francesa rient li va explicar a la meva mare, però la meva mare es va quedar pàl·lida, perquè
home.
Diu, ui, ui, ui. I deia, però si a casa no diem res, estem callats com a morts.
Per evitar això.
Perquè hi ha nens, exacte. Però
hi va haver represàlies o no?
Aquestes coses es noten en l'ambient.
Hi va haver represàlies, no?
No, és viva.
Perdona, una pregunta. L'oració que fèieu pel Generalíssimo tenia una lletra que sempre era la mateixa?
No. Ella, aquella dona deia, que en deia...
En silenci.
Oremos por esto, por lo otro, no sé què, i pel Franco.
Vale, que no tingués una lletra en concret.
Parlat d'oracions. Quan la Blanca era petita, anaven a Aribe, un poble del Pirineu, on passaven 15 dies, i a missa el capellà els feia cantar això. Yo
soy rebelde porque el mundo me...
Sí. Feu unes cares.
A missa.
Us hauríeu de veure.
Ho entes bé?
Però què té a veure això? Si és el contrari, no? Hauria de ser al revés. Rebelde, no?
No,
perquè nadie l'ha tratado con amor. Això és l'única explicació que li trobo.
Com es nota que no heu voltat per Pamplona i per ambients de l'Opus Dei?
Per Pamplona sí, però per bars de pinxos.
No, però el tipus de capellà de l'Opus Dei és el capellà jove que intenta fer-se el modern, que intenta fer-se... I aquesta cançó estava molt de moda. Llavors, vull dir, aquell que reunia els joves i era rebelde, però qui eres a Jesús, etcètera.
Ah.
I aquesta cançó, aquest home la tenia obsessionat. I sempre hi havia unes allà que tocaven la guitarra i cantaven aquesta cançó i, bueno, me'n recordo que...
I encara te'n recordes de la cançó?
Sí, perquè...
Vols cantar-la? T'ho veig als ulls. Veus?
Això és un extra, eh?
És un altre preu, eh?
Blanca Busquets, en directe.
De petita tenia 8 germans i aquesta dona era tremenda amb els germans, perquè els deia el que havien de fer.
No m'ha quedat clar, tu eres la gran?
Sí.
Val. I els deies el que havies de fer?
Atenció, els feia fer com jocs de rol. Tu et disfresses, tu fas allò, tu fas allò. I el joc s'acabava quan un dels nens anava a la mare i deia, mira què va fer la Blanca!
Sí, perquè no es portaven bé, perquè eren molt estrictes, o sigui, jo transportava el que jo llegia, perquè llegia com una loca, aquests llibres de l'Enid Blyton i aquestes coses.
Sí.
Llavors ho transportava a casa amb els meus germans i intentava que fessin el mateix. I llavors, doncs, aquell havia d'anar allà i tirar-se de cap al riu.
Ah, clar.
No estirava prou bé de cap al riu.
Clar, jo ja ho veig que no s'ho està tirant bé.
Clar, jo li deies de tirar i deia, no, és que em faig mal el cap.
És igual.
Exacte.
Qui és la directora?
Llavors, jo, sí, exacte.
Tu?
Jo era super estricta.
Clar.
Amb mi també, però amb ells també, pobrets. Sí. I clar, molt petits.
Blanca, confesseu, quan anaves a cou, què et deien? Digues què et deien.
Ah, sí, et deien Blanca Neu i els 7 nans. És veritat.
Clar, eh?
No, clar,
és veritat, és veritat.
I ara bé, la relació ha anat bé o ja no, amb els germans, vull dir,
sí,
eh?
Sí, no, ens estimem molt i tenim una gran entesa.
D'acord.
I tenim un xat comú i tot.
I manes tu encara?
Imagina't.
No, ets l'administradora
del xat? No, mano jo encara, no.
Espera que li pregunto a un dels teus germans.
No.
Ara, de seguida...
No poseu llenya al foc. Un dels fets que la Blanca ha tret aquests dies una novel·la, i precisament en aquesta novel·la a la protagonista li passa una cosa en la infància, que és una cosa potent. Si us sembla, escoltem un fragment de La fugitiva.
Em vaig asseure amb gran preocupació, amb una preocupació real que feia que el cor m'anés a mil. I no n'hi havia per menys, perquè la mare de l'Emili em va mirar i em va dir directament: Mireia, no et pots casar amb el meu fill. No vaig respondre, sinó que vaig obrir i tancar els ulls en un parell de vegades per guanyar temps. Estava segura que d'alguna manera coneixia la tieta Montserrat i que ella li havia parlat del que havia passat en la seva versió, esclar. O sigui que jo me n'havia anat amb un xicot del poble a revolcar-me en un paller i m'havia quedat prenyada i havia hagut de donar el nen, vull dir, la nena aquella dels plors d'odi. Però resulta que no era això, no? La mare de l'Emili em va mirar aixecant les parpelles a poc, com si tingués un pes molt feixuc. Va obrir la boca per dir: L'Emili està malalt. Està malalt del cap.
Velleta, et diuen que les guerres tan sols hi ha tristesa, no s'hi guanya mai. damunt d'aquesta terra encesa tot allò que és feble vol ignorar els mals. I en Maurici va escoltant, però segueix a terra sense fer-ne...
El que pot passar durant una guerra és un fet brutal, un fet traumàtic. D'aquesta manera comences el punt de partir aquesta història. Hi ha coses a la infància que traumatitzen, que són molt potents, com li passa a la protagonista, i que, a més, ostres, la fan una mica dolenteta, amb aquesta dona. Realment hi ha coses que marquen molt a la vida, no?
Jo l'he llegit, Blanca? I dolenteta és poc, eh? Ai, és una mala peça.
Jo l'he llegit i la coneixia en aquesta noia d'una novel·la anterior i...
Bé, no, res, home.
És aigua clara.
Ah, escolta, bueno, tampoc.
Sí, fuera,
no, 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 però escolta, és que no li passen veure. Coses, no volem dir el que li passa. Busqueu el llibre La Fugitiva. Busqueu el llibre La Fugitiva.
Un club d'enemics. De...
Però una cosa molt important és, és explicar i recordar. Aquella dona, aquesta dona, la cura recordar una mica, la cura una mica, no?
Sí, perquè quan recordes i quan parles i quan explotes què li passa a aquesta dona, acaben sortint coses que no es poden quedar tancades a dintre durant tota la vida. I quan això s'obre, doncs les coses canvien. Encara, i mai no és tard, eh? Perquè aquesta dona, La Fugitiva, té 92 anys.
Sí.
O sigui que encara ens queda terreny per viure.
Explicar i escriure és important. Per tu de què serveix escriure?
Per mi de què serveix?
Sí, vinga, va,
va, si tens valor.
Va, ah, sí, vale, molt bé. Però, per mi escriure és la vida, per mi. Escriure és una teràpia. Més aviat hauria de dir perquè com és que no em puc quedar sense escriure, perquè si no escric... perdo la xaveta, de tant en tant m'agafa l'instint creatiu i m'hi llenço.
I de petita ho feies? Quan vas notar que allò t'agradava especialment?
Que m'agradava especialment als 9 anys. Als 9 anys vaig dir que jo volia ser escriptora i m'hi vaig posar als 12.
Però és que aquesta dona no parava de llegir. Atenció, sabeu què feia? Sabeu què feia? Ella se n'anava, li compraven cada setmana un llibre i digues què feies, digue-ho tu.
Aviam.
Ah, sí, després de... Bueno, després, en sortint de missa els diumenges, anàvem a una llibreria que es deia el Bibliòfilo, allà a Pamplona, i que estava obert els diumenges. I em compraven un llibre, un d'aquests, de Lenny Plyton, sí, o sí, Hollister, sí, no sé què. I llavors només esperava, o sigui, deia, anem a passeig, i jugava, i jo pensava, per favor, anem a casa, que ho he de llegir. Llavors arribava a casa i me la passava en 2 hores. No. Llavors, què feia? Com que no tenia més, els altres ja estaven vistos, era llegir. Tota la setmana rellegia el mateix. I me'n sabia trossos de memòria, però ara no els...
Era rareta, ho de reconèixer. Era bastant, rareta,
Bastant. Home, la meva mare diu que van trencar el motllo amb mi.
Jo, segur. I un altre defecte que tenies, i ara en parlarem, és que tenies poca por. Resulta que a principis dels anys 70 a Pamplona van començar a posar les primeres bombes. I al pare li van demanar l'import revolucionari i ell va dir que de cap manera.
Exacte. Ai. Ell va dir que no volia pagar, i no sé si heu llegit Pàtria,
sí,
però li va passar una cosa més o menys similar. És viu, eh? Però ell va dir que no volia pagar, que no pensava pagar, i tot va anar normal, fins que van detenir un etarra, i amb els llistats que hi havia de gent extorsionada i gent a la qual anaven a darrere, sí, liquidant, hi havia el meu pare.
Uf.
Llavors, fins aquí, mira, el meu pare va dir, bueno, jo m'hi arrisco. Però llavors resulta que amb un dels que estaven en la llista van entrar a casa seva un dia que no hi era, i que no hi havia la parella, ni ell ni la seva dona, i van entrar encaputxats a casa seva, van començar a sortir nens, i llavors es van esbrar i van marxar. Però aquesta feta va ser el que va decidir els meus pares, dir, ep, marxem. O sigui,
marxem d'aquí.
Fora. I, però, clar, el meu pare tenia la fàbrica. Clar. Llavors el que va fer va ser enviar-nos a Barcelona i ell va continuar tornant a Pamplona durant...
Hosti, cada cop que se n'anava,
un any més,
patir.
Sí, no, i ell també s'acomiadava com si no ens hagués de tornar a veure més.
Però la que no patia era la Blanca. Blanca, explica què vas fer tu quan et van dir que potser et segrestarien.
Sí. Ah, no, a mi em van dir... Clar, jo era la gran, jo corria sola, ja tenia 11 anys.
Sí.
I em van dir que si algú em parava pel carrer, que apretés a córrer, com fos, però que corregués i que no mires enrere, que no contestés, i que si parava un cotxe, jo vaig demanar, dic, què passa? Que em poden segrestar. I em van dir, sí, em poden segrestar. I quan se'n van anar, jo vaig pensar, fantàstic. Com a Lenny Plyton. ho dic molt de veritat.
Això és escriptora, eh?
Tens 11 anys, clar, tens 11 anys.
I m'hi posava bé, mirava a veure si venia un cotxe o si venia algú. Sort, que no va passar res.
I tot i així va veure un dia una cosa potent. Què va passar?
Sí. ens va explotar una bomba amb una nena i a mi. Van començar a baixar els vidres de la casa d'enfront, va començar a caure la gent gran, vam girar la cantonada i ens vam trobar allà que era una bomba, i la gent corria. Jo vaig dir, és la guerra, i és que era molt tirant a dramàtica.
Peliculera, sí.
Sí, i llavors aquella nena, anem cap a casa. I jo, no, anem a veure què passa. I llavors vam anar corrents fins allà on era, que era la casa del governador, que havia esclatat la cotxe bomba.
Clar, ara...
vaig tornar a casa abans que ho sapiguessin.
Ara que ETA diu que plega, gent com vosaltres, com la vostra família, que vareu viure aquelles dificultats, què penseu?
Doncs, no sé, jo no em considero víctima d'ETA. El meu pare ens va treure del perill, ell va haver de deixar-ho tot, va haver d'anul·lar, li va aconsellar un advocat, anul·lar targetes, sortir dels bancs, deixar el sector, deixar-ho tot i desaparèixer, i anar a Barcelona i començar de nou, de zero.
Si us sembla, arribem ja a Barcelona, deixem l'època i escoltem la música que la terra a Barcelona.
Glàcia dels Dofins amb la Blanca
Busquets. Que ja hem arribat a Barcelona, ja està.
Un autèntic plaer, de veritat, Blanca. Moltes gràcies. Aquesta setmana l'ofici d'educar el moviment en la base de l'aprenentatge.
Es veu que quan els nens es mouen aprenen millor, és això de la motricitat, i que es veu que fins i tot les matemàtiques entren millor amb el moviment.
Doncs perfecte, moure's tothom. Moltes gràcies, Blanca. Gràcies, Elisabet.
A vosaltres. Gràcies.